Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Benvinguts a una nova edició del Revolució, edició diumenge. Com va dir Albert Einstein, la creativitat és la intel·ligència que es diverteix. De creativitat i moltes més coses en parlarem avui, perquè de seguida conversarem amb el neurobiòleg David Bueno, flamant premi Josep Pla de Narrativa 2025, però no pas per una novel·la, sinó, atenció, per un assaig en què ens explica per què l'art és tan important per fer créixer el nostre cervell. I avui, oients, també a la secció La cara i la creu d'emprendre, coneixerem una empresa que treballa amb eines de salut digital no invasiva per millorar el nostre benestar. I també parlarem amb Núria Soler, una gran experta en lideratge. I acabarem el programa amb la secció Connexions, on parlarem d'una trobada molt important lligada al Mobile World Congress, el Talent Arena. Ja sabeu que també ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Si fos nord-americà, el neurobiòleg David Bueno tindria desenes de milions de seguidors a les xarxes socials i vendria milions i milions de llibres. Fa anys que ens explica com funciona el cervell per, sobretot, millorar el nostre aprenentatge. I seria un dels enemics públics d'alguns dels magnats tecnològics que ens volen idiotitzar amb els seus algoritmes, perquè David Bueno defensa la importància de fer servir la nostra ment i extreure'n tota la seva potencialitat gràcies a l'art, a la música i a tot el que és creatiu. Avui ens presenta el seu llibre L'art de ser humans, que, atenció, amb l'editorial Destino és Premi Josep Pla 2025, i estem molt i molt contents. Com estàs, David Bueno? Moltes felicitats per aquest Premi Josep Pla 2025.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Estàs content perquè és la primera vegada, si no m'equivoco, que un assaig científic guanya aquest premi?
Sí, 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 no vaig errat, és la primera vegada. Gairebé em fa més il·lusió això que el premi. Home, fa molta il·lusió el premi, eh? Però això penso que té una importància significativa.
Molt bé, tens alguna estima especial per Josep Pla? Sempre t'ha interessat, també?
Bé, llegia Pla quan era jove, adolescent, a l'escola havíem llegit coses, i després algun altre llibre més, sí.
Molt bé. Escolta, parlarem d'aquest art de ser humans, perquè, clar, ser humans avui en dia amb tanta tecnologia és un art. Però vull preguntar si has vingut amb moto.
Doncs sí.
És que l'altre dia vaig veure una foto del David que té el seu perfil d'ex i déu-n'hi-do quin tros de moto, eh?
Sí, bueno, sempre m'han agradat les motos grosses i, bueno, amb personalitat.
Penses llibres mentre fas carretera?
Sí, 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 sí. Com que estic focalitzat amb la conducció, que és lògicament perillosa, sí. La resta de cervell pot navegar per on vulgui. Molt i bé. Em dona idees.
Estàs d'acord amb el que deia la introducció, que Elon Musk i companyia tindrien una mica de ràbia, David Bueno, a tots els que defenseu i sobretot argumenteu, no?, que de petits i de joves menys pantalles i més estimular el cervell d'altres maneres, no?
Sens dubte, sens dubte. A part, és aquesta estimulació global que inclou el cos, és que no som només cervell, som cervell dins un cos. Per tant, és aquesta estimulació global el que permet que ens coneguem millor nosaltres mateixos, que després assumim millor reptes, que siguem més resilients. La tecnologia són dos sentits, és vista i oïda, no té res més. Per tant, aliena de nosaltres mateixos.
Fa uns dies sorgia la notícia que la Generalitat de Catalunya es planteja prohibir atenció totalment als mòbils a l'ESO. Tinc entès que tu ets dels experts que han d'assessorar aquest Departament d'Educació, oi que sí?
Sí, sí, sí. Estic dins d'aquest Consell i que ara tot just comencem a caminar.
I, per tant, el més segur que ens plantegem, és una bona notícia, prohibir totalment els mòbils a l'ESO, això pot arribar.
Pot arribar, pot arribar. Jo no tinc clar que prohibir sigui la millor solució, perquè alguna ocasió poden ser interessants, però sí que ha de ser una regulació molt ben feta que passi per damunt de tot els aspectes presencials.
Molt bé. Anem al teu llibre, L'art de ser humans, com dèiem, aquest premi literari, la primera vegada que un premi literari d'aquest prestigi es dona un assaig. L'art dels humans és el títol del llibre, i l'art i la creativitat és la que ens diferencia, no?, de la resta d'éssers vius. Què és el que trobarem en aquest llibre?
Doncs bàsicament és una descripció de com les arts, en plural, ens han fet que siguem humans i que de fet van néixer amb la nostra espècie. Podem fins i tot gairebé anava a dir datar, no hi ha una data exacta de què sorgissin les arts, però sí que hi ha un moment en què a la prehistòria va haver-hi un canvi de rumb a la nostra evolució i va fer que els nostres avantpassats comencessin a fer pintures, comencessin a tocar instruments musicals i a crear-los, comencessin a canviar les eines d'una manera que mai s'havia fet abans, comencessin a crear les primeres cosmovisions, que és l'inici de la filosofia, i a interrogar-se sobre la ciència que hi ha darrere de les coses. I tot això dins del nostre cervell funciona com un sistema artístic.
Parles de l'art de parlar, les arts plàstiques, les arts musicals, l'art de la ciència, l'art d'escriure... Repassem alguna d'aquestes arts, no? L'art de parlar. Avui en dia que parlem, ja no parlem, jo crec que parlem per notes de veu, parlem ja amb el ChatGPT, amb la tecnologia, l'art de parlar, no sé si s'està perdent.
S'està perdent l'art de fer converses complexes. I això es veu quan, perquè utilitzem massa la tecnologia moltes vegades, fins i tot en família. És a dir, aquelles converses mentre estàs sopant o dinant amb els fills, amb la teva parella, que moltes vegades ara queda substituït per un smartphone o per una tauleta digital, no? O fins i tot aquelles trucades telefòniques que ens estàvem mitja hora penjats al telèfon, penso quan era adolescent, amb els pares rondinant, que és molt car el del telèfon, i que ara ens enviem una nota de WhatsApp i que a més la passem a 1,5 o a 2 de velocitat per accelerar i anar ràpids. Clar, això fa que la nostra conversa sigui molt més limitada, no és tan complexa. Hi ha un pedagog, un filòsof navarrès, Gregorio Luri, que diu, si vols ensenyar a pensar, ensenya els subordinades. Però és que amb un X no pots fer subordinades perquè tens el nombre tan limitat de caràcters que han de ser frases directes. Uh-huh. Estem perdent aquesta art de parlar, que és l'art de pensar.
I amb aquestes tecnologies com la intel·ligència artificial que tenim, i ara hem parlat aquests dies molt en revolució del ChatGPT, del DeepSeek, creus que això, el nostre cervell i l'art de ser humans, no ens va gaire a favor?
Hem de veure com ho gestionem. Esperem que haguem après la lliçó de les tecnologies digitals, que fa 10 anys pensàvem que havien d'entrar a tota hora dins un sistema educatiu, per exemple, i ara veiem que no. Doncs esperem que n'hàgim après i que el ChatGPT, per exemple, o qualsevol d'aquests sistemes, bueno, que tenen utilitat, jo l'he fet servir, o el faig servir, de tant en tant, quan necessito cercar segons quins tipus d'informació, però que han de ser una cosa...
Te'n refies,
No. Però em dona idees, a partir d'aquí les desenvolupo, busco més informació, busco les fonts originals, però a vegades és un primer inici que pot ser interessant, però hem d'aprendre a gestionar-lo. No té cap sentit fer un treball amb un sistema d'aquests perquè no l'hem fet nosaltres.
A l'art de ser humà reivindiques l'homo artisticus. Aquest homo artisticus demostra que les activitats com la música, la filosofia o la investigació activen aquestes àrees del cervell, sí?
Sí. Perquè totes elles comparteixen uns quants elements que són comuns, i això és molt interessant, penso jo. I tant les arts plàstiques, la música, les arts escèniques, la ciència i la filosofia activen tres processos mentals que per mi són claus. El primer és la creativitat. Sense creativitat no hi ha innovació ni en arts, ni en ciència, ni en filosofia. El segon és l'abstracció, la capacitat de treure elements a partir de teories més àmplies o de fer teories àmplies a partir d'elements puntuals, però això funciona amb qualsevol art. I el tercer és la flexibilitat cognitiva, aquesta capacitat que tenim d'anar reconduint el que fem, el que pensem, els missatges, a mesura que anem adquirint nova informació. Sense això, no seríem humans.
Per tant, llegir una novel·la en el teatre, veure una exposició, escoltar música, hi ha molta gent que creu que no serveix, i en canvi, que és una pèrdua de temps, diries que és superimportant pels humans.
És superimportant. No cal fer-ho tot sempre a qualsevol hora, perquè acabaríem més estressats del que ja estem, eh? Cadascú tenim les nostres preferències, però hem de dedicar temps a tots aquests aspectes justament per, bueno, per poder enriquir el nostre cervell. Inclou no només anar a teatre, sinó, bueno, si podem participar d'una obra de teatre i participem, o ballem, o practiquem algun art, o simplement en gaudim. Tot això combinat amb lectura reflexiva, amb llegir assajos, ara diria com el meu, però...
Home, i tant, el recomanem des de la Revolució 4.0.
Llegir assajos de qualsevol tipus, poesia. La poesia té una potència brutal. Està basada en metàfores, en significats implícits que cadascú interpreta d'una manera diferent. Això ens obliga a anar més enllà del nostre pensament quotidià i, per tant, sens dubte, ens enriqueix.
O sigui, pel nostre cervell és saludable. Tant la música, escoltar música, llegir poesia, no? Anar a veure una exposició, no? Per fer-ho fàcil seria això, David?
Exactament això.
No tot és negre o blanc, ni és gris a la sang.
També David Bueno, en aquest llibre que recomanem molt des del Revolució Premi Josep Pla 2025, que la ciència i la filosofia també són un art. Per què?
Perquè utilitzen els mateixos mecanismes mentals que qualsevol altre art. Es basen en aquesta capacitat creativa. La ciència i la filosofia no és repetir el que han fet d'altres, sinó és, a partir del que han fet altres, continuar innovant. L'abstracció és crucial. Si no tenim idees que ens vagin més enllà de la quotidianitat de la realitat, no podríem progressar, i ens obliguen a ser flexibles, anar-nos adaptant i readaptant a un entorn que és dinàmic i canviant i que ja li hem de donar moltes respostes.
També dius que quan fem matemàtiques també apareix la bellesa, l'estètica i l'harmonia. Jo no sé si estic d'acord en aquest cas, eh? És perquè els agrada més a les matemàtiques. Jo que sóc de lletres, a mi, no? En aquest cas, les matemàtiques, no sé si em produeixen tanta bellesa.
Jo conec matemàtics o físics que hi troben una bellesa exuberant a les matemàtiques,
clar.
Però clar, això cadascú tenim les nostres aficions. Bé, jo penso que el que és important és no enrocar-nos amb el que a nosaltres ens agrada, pensant que allò és el més important o el que és més interessant. Justament la gràcia està en ampliar els horitzons que tenim per continuar enriquint-nos.
Clar. Per tant, la música és important, que destaques la pintura, la filosofia i la tecnologia, quin lloc ocupa en tot això, no? Perquè ara tenim expressions artístiques que són creades per intel·ligència artificial, són i seran vàlids per despertar aquestes emocions i estimular el nostre cervell, o si estan fets de tecnologia llavors no ens serveix?
Bueno, ho hem de veure. Tot el que vingui d'intel·ligència artificial és que estem a les beceroles, és que encara no acabem d'entendre ni cap on ens portaran ni quin sentit té. Mira, jo li vaig demanar a un d'aquests sistemes que em fes un acudit. Havia de fer una conferència sobre la importància del sentit de l'humor,
sí?
I li vaig demanar que em fes un acudit.
Són molt dolents, fent acudits.
Molt dolents.
Ho dèiem un dia amb el Bruno Oro, que no té gaire sentit de l'humor, la intel·ligència artificial, digues?
Sí, no. I el vaig copiar tal qual em va venir, i allà vaig dir, mireu, de moment, si més no, ara per ara, com el sentit de l'humor humà no hi ha. I el sentit de l'humor també és un art, eh? Ens obliga a anar més enllà, ens obliga a recapacitar, a entendre la ironia que hi ha darrere d'aquest humor. Clar, la tècnica com a aplicació dels coneixements humans té grans avantatges, però de moment en aquests aspectes encara no, per sort, encara no ens ha arribat.
Parles a l'art de la ciència, en el capítol de l'art per la ciència i de filosofar, en l'instint innat de filosofar. Sí, tots tenim aquest instint innat de filosofar, o alguns més que d'altres?
Tots el tenim. Uns més que d'altres amb qualsevol cosa. Hi ha uns aspectes genètics darrere de qualsevol aspecte mental, i hi ha persones més predisposades que d'altres. Però això s'ha vist que els infants en l'etapa preverbal, abans d'aprendre a parlar, això és molt important perquè a través del llenguatge oral estructurem millor el nostre pensament. Per tant, abans de que parlin, ja realitzen determinats raonaments filosòfics per entendre, per interpretar el món que els envolta. Això vol dir que som filòsofs per simple instint.
Uh-huh. Una altra cosa que volia parlar amb tu és relacionada amb aquesta cançó.
I si la trobes, pobre, no és qui t'ataca. Sabi com bé t'has fet, sabràs el que
Llach, el poema Ítaca del poeta Cavafis, l'important no és el destí, sinó el camí que ens fa savis, no? Què és la saviesa que tu sempre reivindiques al llibre? Què és per tu la saviesa?
Mira, per mi la saviesa és ser capaços de valorar si les coses que podem fer val la pena fer-les o no. M'explico.
Això és la saviesa per tu?
Per mi sí,
sí.
Per mi sí. Per mi sí. I jo distingeixo el que seria informació de coneixement de saviesa. Informació són dades.
Però saviesa també seria una persona que acumula molta informació, molt de coneixement?
Per mi no.
Què seria llavors això que estic dient?
Una persona que acumula molta informació i molt coneixement.
I amb una paraula resumida, quina seria?
No ho sé, no la sabria dir ara en aquest moment. Però per mi això, la informació són dades. El coneixement és què podem fer amb aquestes dades. I la saviesa és què val la pena fer de tot el que podem fer, tenint en compte també aspectes humans, aspectes ètics.
Escolta, ara estic pensant que soc molt sàvia, jo, eh? Llavors, si saps què has de fer, és que ets molt savi.
Bueno, tots ho som molt de savis, el que potser a vegades no en som prou conscients, però davant d'una cosa...
Però a vegades aquesta saviesa estaria relacionada amb la intuïció, també?
La intuïció està darrere d'això, també. Clar que sí, la intuïció a nivell mental és només una drecera entre dues idees diferents que no hem sabut de forma conscient seguir el camí que les unia. I d'això en diem una intuïció.
Ara una pregunta no fàcil, tampoc, perquè el David Bueno diu al llibre, dius que hem de passar de la informació cap al coneixement. Què vol dir això? Perquè no és fàcil contestar aquesta pregunta. Hem de passar de la informació cap al coneixement.
És saber extreure d'aquestes dades que tenim, i cada vegada n'hi ha més i més, l'acumulació de dades és exponencial, saber treure'n què en podem fer d'útil de totes aquestes dades.
Tu que estàs a la universitat, l'altre dia parlava amb un professor d'universitat i em deia, clar, davant d'aquestes tecnologies d'IA, ChatGPT, que molts estudiants fan els treballs amb aquesta tecnologia, em diu, els mestres de la universitat hem pensat que hem d'ensenyar ara més difícil a les facultats, perquè si tenim aquesta eina que ajuda el nostre cervell, hauríem de pujar el nivell. Estàs d'acord amb aquesta reflexió?
Jo no estic d'acord que s'hagi de pujar el nivell. A veure, sempre es pot pujar i baixar una miqueta. Jo crec que el que hem de fer és preguntar coses que no siguin que aquests sistemes no les puguin contestar per elles mateixes.
Però totes, digue'm quina cosa no pot contestar aquest sistema.
Clar, jo parlaria de genètica, que és l'assignatura que estic donant. Ah. Clar, les altres no ho sé, però això cada especialista. Jo d'altres temes, no, jo d'història, de geografia, de física, no en sé. Però, per exemple, mira, avui he començat abans d'estar aquí, he començat la primera classe de l'assignatura d'anàlisi genètica. I als meus alumnes els he dit, el dia de la prova no us preguntaré res de teoria, perquè això el ChatGPT ho sap. El que us faré és, a partir de dades, que traieu conclusions, que feu hipòtesis, que resoleu problemes.
I aquestes conclusions no ho fa encara, no?
Si les formules bé, si tu formules bé la pregunta, encara no. A nivell de, parlo de la genètica. Clar, en altres matèries no ho sé, però estic convençut que en qualsevol matèria un professor que siguis conscient de què han de saber els teus alumnes, saps trobar preguntes que aquest sistema no contestarà de forma adequada.
Ets optimista, malgrat tot, de cap on anem com a societat, David Bueno?
Jo sóc optimista per naturalesa, però a mi m'agrada dir que sóc un optimista de base realista. És a dir, l'optimista és aquell que pensa que tot anirà sempre bé. No, les coses aniran bé si ens arrisquem perquè vagin bé. Si ens posem, a través d'aquesta saviesa que dèiem, tenim clar cap on volem anar. Aquest filòsof alemany, em costa molt de dir el nom, Chung Yung Han, una cosa així, perdoneu, no sé coreà,
no
perquè
res, sí.
El seu nom és...
Jo tampoc sé coreà, David Bueno.
És coreà. Ell diu, potser no hauríem de parlar d'optimisme, sinó d'esperança, que és un aspecte molt més proactiu.
Ja, per acabar, acaba la frase, sense art l'ésser humà
ja no seria humà.
Ja no seria humà, Per tant, molt d'art a la nostra vida. I lectura, us recomanem aquest Premi Josep Pla 2025, L'art de ser humans, del gran David Bueno, que a mi em fa molta il·lusió, perquè és un home que he entrevistat moltes vegades, i jo sempre li deia, has de ser més reconegut, més visibilitzat, i per tant em fa molta il·lusió que la gent que s'ho mereix guanyi premis. Enhorabona per aquest Premi Josep Pla, però sobretot enhorabona i gràcies per haver escrit aquest llibre i tants d'altres, no?, que ens explica millor qui som i com podem desenvolupar-nos plenament cap a com a éssers humans, no? I gràcies, com sempre, per venir a aquesta casa i al Revolució.
Com sempre, un plaer.
David, més premis vull per tu, eh? O sigui que escriure més llibres. Ja has pensat el proper?
Doncs sí, 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 el tinc pensat.
Alguna
sí.
cosa no es pot avançar?
No, encara no, encara no.
Ai, molt bé. Gràcies, David Bueno.
Un plaer.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Connexions amb Laura Gil.
I ara volem dedicar els pròxims minuts a parlar de tres paraules, tres conceptes que cada vegada van més units. Talent, digital i Barcelona. It's fine, it's cool. Avui volem parlar d'un tema que se'n parlarà molt en aquest Mobile, del talent arena, del talent digital del Mobile World Capital, i ho fem amb la Laura Gil, ja la coneixeu, és directora d'IA i Data a l'empresa DAM. Què tal? Benvinguda, Laura.
Hola, hola.
I també el Jordi Arrufí, que és el director precisament del programa Talent Digital del Mobile World Capital, que ja arriba. Què tal, Jordi?
Hola, Chantal, doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Jo també, perquè arriba a Barcelona aquest Mobile 2025 important, del 3 al 5 de març a Barcelona, la capital mundial del mòbil i de moltes més, perquè ja no només el mòbil, la tecnologia, la intel·ligència artificial. I aquest Talent Arena, del qual aquest any se'n farà la primera edició a Barcelona, és molt important. Què hi passarà, Jordi?
Doncs el Talent Arena ha nascut per ser el gran esdeveniment d'Europa dirigit al talent digital. Per tant, el MWC, aquest Mobile World Congress, amplia la seva proposta de valor amb un esdeveniment dirigit als professionals de la tecnologia, tant els que ja estan en actiu com els futurs professionals, aquells que estan estudiant una enginyeria i que volen ser, doncs, programadors, analistes de dades i qualsevol d'aquestes professions que formen el futur tecnològic.
Què hi passarà, no? Es reuniran els millors desenvolupadors, líders tecnològics, alguns noms ja que passaran també per aquest Talent Arena?
Sí, part de la proposta justament són els continguts i tenim algunes de les estrelles convidades que són llegendes autèntiques del món de la tecnologia, com l'Steve Wozniak, que va fundar a Apple, com tots sabem, com el Garry Kasparov, que va ajudar a IBM Deep Blue a desenvolupar intel·ligència artificial ja en els anys 90, o per exemple la Cassie Kerzikoff, que va ser una persona molt influent en l'estratègia de desenvolupament de la intel·ligència artificial de Google, entre molts d'altres, perquè en tenim més de 200.
També la Pilar Manchón, directora d'enginyeria de Google,
per exemple.
O també molt important l'Antonio Torralba, que és el cap d'intel·ligència artificial de Mítica. Sé que també, Laura, també hi seràs en aquest Talent Arena, amb diries, no?, que és un exemple, no?, de més que el mobile ja fa molt de temps que no és un esdeveniment i que no va de mòbil, sinó que la tecnologia, com saps, és molt important per Barcelona.
Exacte, sí, sí. Jo crec que sempre ho diem, que això va de persones, però tenir un espai on el talent està representat, on ja es poden inspirar, detectar oportunitats, aprendre, crec que era molt necessari i crec que ho han anat fent molt gran amb el temps i ara es veuen els resultats de tota aquesta feina i crec que és una part molt, molt, molt interessant.
Clar. Els tipus d'assistents al Talent Arena, deies, sobretot veurem desenvolupadors experts, estudiants també?
Sí, són aquests dos segments. És un esdeveniment que és gratuït i per tant l'hem volgut obrir i democratitzar a l'estudiant, que de vegades no té, doncs, els suficients recursos com atendre a un esdeveniment d'aquest estil, però és veritat que l'audiència principal en aquest cas serà el professional, el programador, l'analista de dades, tant local com internacional. Penseu que s'han flatat avions directament des de París, doncs trens des de Madrid, perquè sigui un esdeveniment des de Barcelona i Catalunya, però obert al món.
De què parlarà, per exemple, un mite de l'escac com Garry Kasparov?
Doncs el Garry parlarà d'una història que crec que és molt coneguda perquè recentment, a més, s'ha publicat una sèrie que és la història de com els escacs han estat un camp de proves per la intel·ligència artificial, i en particular com ell va ser la primera persona que va estar derrotada per una màquina, que era aquest IBM Deep Blue, ja en l'any 97, i no només explicarà aquesta història, sinó com ha evolucionat la intel·ligència artificial en tots aquests anys, i curiosament el predecerà, el que serà el seu taloner, doncs el Miguel Illescas, que és campió d'Espanya d'escacs i que va ser una persona que va ajudar a IBM, és a dir, estava al bàndol oposat en aquest cas, a desenvolupar la intel·ligència artificial que va guanyar en el Garry.
Es parlarà de sessions sobre l'impacte de l'IA en el mercat laboral, ciberseguretat, els perfils més necessaris. Laura, tu faràs una conferència? De quin tema hi haurà IA en la teva conferència?
Ah, sí, sí, evidentment que hi haurà intel·ligència artificial. La xerrada que faré jo, sobretot, va de com, des de que conceptualitzem, no?, tota la implementació de tot això en l'àmbit de l'empresa, des de que fins que ho implementem, perdó. Aleshores, és com aquest viatge que comença amb un pensament i amb una estratègia i que has d'acabar executant.
Oients, arribarà el Mobile al març a Barcelona. Barcelona ja s'ha convertit en una capital tecnològica. Té 160 hubs tecnològics, atenció, 122.000 professionals TIC, i us pregunto als dos, no? Jordi, quines coses concretes diries que ens demostren que el sector digital viu un bon moment a Barcelona, i ho veurem, sobretot també ara del 3 al 5 de març al Talent Arena al Mobile, però ja ho portem veient tot l'any, no és només aquesta setmana.
Sí, citaves ara aquest informe que s'ha publicat per la Mobile Capital aquesta mateixa setmana, els 160 hubs de tecnologia. És un fenomen que no passa a cap lloc de l'Estat, on empreses multinacionals venen a Barcelona i a Catalunya a instal·lar els seus centres de tecnologia, que des de Barcelona desenvolupen tecnologia cap a tot el món. I aquests 160 hubs donen llocs de treball a més de 35.000 professionals amb feines molt, molt, molt qualificades. Aquest és un exemple. Evidentment, l'economia startup és un altre exemple, amb més de 2.000 startups a Catalunya. Els congressos són molt importants per fer-hi negoci. L'hem de si és un exemple, però sabem que tenim tot un calendari de grans esdeveniments de tecnologia. El talent és fonamental i és totalment transversal. Tenim grans projectes perquè tenim talent. Les empreses no inverteixen a Barcelona o a Catalunya si no hi ha talent digital disponible. I afegiria aquesta vessant de la investigació del coneixement, supercomputing centers, els sincrotrons Alves i moltes altres instal·lacions tecnològiques que els que estan fent retroalimentar aquesta roda de la innovació.
En el teu cas, Laura, penses, què diries que concretament, no?, està demostrant que Barcelona viu un gran moment digital? Amb què ho demostrem?
Jo crec que no puc explicar-ho millor que del que ho ha fet el Jordi. Crec que és un resum perfecte de tot el que està passant a Barcelona. Uh-huh. Vivim un bon moment i crec que és un moment que anirà desenvolupant-se en el temps i creixent.
Clar. I a més, cada oferta de feina al sector TIC hi ha molta oferta, I cada vegada també incorporem, no?, nous talents en aquest cas, no?
Endavant, sisplau.
No, que jo sempre faig referència a perfils que no són tan tècnics però que també necessiten coneixements en tecnologia, amb la qual cosa que aquí ampliem les necessitats de coneixements tecnològics a altres professions com els financers, els comercials, els industrials, amb la qual cosa crec que cada cop hi ha més necessitat d'ampliar aquests talents a altres professions i no purament les tècniques, amb la qual cosa això només ha fet que començar.
Molt bé. Doncs escolta, seguirem molt aquest Talent Arena al Mobile. Aquesta primera edició que segur que repetirà, Jordi, no? Ja n'hi haurà més.
Estem segurs que serà un èxit, com dèiem, esdeveniment gratuït i a més dona accés al MWC el dijous. Per tant, bon contingut, bones condicions, segur que serà un èxit que es posicionarà novament com a capital no només de la tecnologia, sinó també del talent.
Un programa amb ponències amb 200 participants i, com dèiem, VG tan important com el cofundador d'Apple, que us explicarem també tot el que diuen al Mobile aquesta persona tan interessant, no?, i que ha canviat la història, perquè el mòbil ha canviat la nostra vida, la nostra feina i, per tant, la nostra història. Gràcies, com sempre, Laura Gil i Jordi Arrufí. Enhorabona per aquest impuls que ajudeu en el sector digital. Gràcies als dos.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Sense permís. Qui és l'autora d'aquesta frase tan contundent? De seguida ho descobrim. Avui volem parlar de dones, lideratge, i ho fem amb la Núria Soler. És directiva empresària, fan del lideratge, cofundadora de Womanzone i moltes coses més. Què tal, Núria? Benvinguda, què tal?
Hola, Chantal.
A veure, ja ens coneixem, ja havies vingut al Revolució, ets una dona emprenedora, conferenciant, fan del lideratge, i m'agrada molt aquesta idea, no? Liderar sense permís. Què vols dir amb aquesta frase? Que dius molt a les xarxes, també?
Contínuament. Jo crec que hem de liderar sense permís les nostres vides, és prendre les decisions que corresponen, que ens corresponen a nosaltres. No vol dir fer el que et doni la gana, sinó el que et doni la gana amb la teva vida. Tu ets la que has de posar els límits, tu ets la que has de marcar les pautes, els timings,
sí?
I és la que al final has de decidir totes les coses que et convenen o no et convenen. I perquè si no, ho estàs deixant en mans d'altres.
Per tant, això tant aplicable a la vida personal o la professional. I la pregunta és com es fa, no? Quines qualitats hem de tenir per liderar sense permís? Com es fa això, Núria Soler?
A veure, mira, doncs he vingut preparada una miqueta per fer-te una mica una sorpreseta. I és que algunes de les qualitats estan en l'índex del teu llibre.
Val.
Una seria la perseverança, n'hi ha altres també, però la resiliència, sí, evidentment. Optimisme, per mirar sempre endavant, sí, i no quedar-nos estancats,
sí,
estancades. Canvi, la, sí, paraula canvi. I por, fins i tot. Perquè por no és l'absència de... O sigui, ser valent no és l'absència de por, sinó realment intentar-la superar. Per tant, a mi m'han inspirat per contestar-te aquesta pregunta en aquest índex del teu llibre que tu vas treure fa molt poquet.
Molt bé, gràcies. Escolta, Emprendre el futur, d'Ara Llibres, que també, escolta, no en parlem gaire, el Revolució, però el recomanem als nostres oients. Però avui parlem de tu. Per tant, perseverança, resiliència, optimisme... Clar, aquestes qualitats que dius ara ens escolten dones i homes, es porten a l'ADN o les podem aprendre? Perquè hi ha gent que té unes qualitats i ja li surt... O es pot aprendre això?
A veure, les qualitats per liderar sense permís la teva vida són coses que realment s'han d'entrenar. No naixem sabent liderar a nosaltres mateixos ni als altres, això indiscutiblement. Per tant, s'ha d'entrenar, tot és entrenable. Sí que hi ha gent que neix amb una sèrie de... amb un do, no? De saber què ha de fer. Perquè un veritable líder...
És visionari, no?
No li has de dir, poques vegades li has de dir el que ha de fer. Automàticament ho sap. I tens aquest do, però de totes maneres, encara que el tinguis, és important entrenar-te amb altres coses. Si ens fixem, per exemple, amb l'esport, no? Diries, Leo Messi, tenia un do pel futbol? Sí, és clar. Llavors, per què entrenava cada dia? Perquè continuo entrenant amb 37 anys.
Per què?
Perquè això és imparable, això és una constant. Constància, resiliència, perseverància. I han passat potser 20 o 25 anys des que Leo Messi va tocar la primera pilota i continua entrenant.
Però hi té un do millor, que, o sigui, estaríem d'acord que és millor futbolista que d'altres i que, clar,
absolutament,
que ell ja és líder perquè té unes qualitats, no?, que no té una altra.
Sí, sí, però ha tingut que anar millorant. Millorant el xut, millorant les faltes, millorant els passes, no? Doncs això es tracta una miqueta. És entrenar habilitats que et faci... que puguis tu utilitzar per liderar sense permís la teva vida.
Hi ha un altre concepte que tu expliques a les teves xerrades, Núria, l'autolideratge, no? Què vol dir? Que és l'avançada del lideratge. Tens una frase que diu, sigues lliure i equivoca't. És a dir, més val equivocar-se que ser passiu?
Mira, el que deies de l'autolideratge, sí, és l'antesala, perquè tu ets la persona més difícil que et tocarà liderar la teva vida. I si tu no ets capaç de saber el que vols i el que desitges amb la teva vida, se't farà impossible liderar altres. Això és com un... És un ABC, per dir-ho, no? És com si abans de ser mare hauràs de ser filla. Doncs això és exactament el mateix. Abans de liderar hauràs d'autoliderar-te. I per això. I llavors el que deies de l'error, ai, què m'has comentat?
Sí, no, que sigues lliure, que t'equivoquis, no? Per tant, prova, clar, perquè sí. Una altra clar. Paraula clau, les expectatives, no? Com les hem de gestionar. És a dir, s'ha de passar l'acció, no? Una, no? De la, per ser dona empoderada, jo sempre, no? I s'ha de passar l'acció.
Sí, el lideratge i l'empoderament van de la mà. Uh-huh. I tu ets el punt de partida d'ambdues coses, això està clar. I amb el tema de les expectatives et donaré una bona i una mala notícia.
A veure,
vinga.
Perquè la gent a vegades té les expectatives molt altes i després què passa? Digues, digues.
La bona és que... la dolenta, comencem per la dolenta.
Per la dolenta.
És que ningú ha nascut per complir les teves expectatives. I la bona és que, clar, que tu no has nascut per complir les de ningú.
Ja.
Des del moment mateix que naixem, ens comencen a omplir d'expectatives, constantment. Ai, mira la Xantal, que és mona, el dia que vas néixer, que és mona. Quina cara de noia més llesta, aquesta noia serà. Bueno, serà una gran advocada, perquè, com el seu pare, com el seu avi. Això és constant a la nostra vida. I al final, què hem decidit? Tu què vas decidir? No ser advocada?
Jo volia ser periodista,
Periodista.
Des dels 12 anys, eh?
Exacte, sí. Però sempre hi ha expectatives que ens posen sempre al damunt. Intentem ser adequades, intentem seguir-les, per no defraudar ningú, i aquí és on hem de trencar, i liderar sense permís.
I una altra important, l'actitud, no?
Sempre és important l'actitud.
L'actitud, que és una paraula que ens agrada molt en Revolució, i tu la fas servir, no?, l'actitud, no? No et facis la víctima, moltes vegades la gent es queixa, no? Has d'agafar tu una mica el timó, no?, de la teva vida.
L'actitud és la predisposició que tenim davant de, que nosaltres oferim davant de les circumstàncies. Quina predisposició tens davant del que et passa, davant d'un problema? És una predisposició proactiva, reactiva? Ets persona que fa que les coses passin o espera que passin coses?
Jo intento fer que les coses passin.
Ho
sé, tu també?
Ho sé, sí. Jo m'aixeco al dematí, el primer que faig és obrir els ulls, respirar i dir, a veure avui, quines decisions haig de prendre per mi. O sigui, per la meva vida, evidentment.
Què fas per ser feliç, prendre decisions?
Què faig per ser feliç i prendre decisions?
No, jo crec que prenent decisions és més feliç.
Jo no sé si pot ser més feliç o no, però que estic més tranquil·la, segur. Perquè totes les decisions bones, dolentes, les superbones, les superxungues, són totes meves. Jo no puc acusar a ningú de totes les decisions que he pres a la meva vida.
Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu. Has sobreviscut, tot està per començar.
Avui ens preguntem, no?, amb la Núria Soler, si existeix el lideratge femení, si les dones lideren diferent als equips, com és una bona líder. A veure, com és una bona líder? Tu, que a més has estat també amb molts esportistes, no?, i has estat treballant amb equips de dones i homes que es dediquen a l'elit de l'esport, no? Com lideren les dones?
Les dones tenim aquesta capacitat que diuen de pensar en 50 coses, no fer-les alhora, eh? Sí que és veritat que nosaltres tenim una capacitat de veure les coses 50 vegades, o sigui, 50 coses alhora, però fer-ne només en podem fer una o dues màxim, que no és allò que ho podem fer tot alhora, no, però sí que és veritat que el nostre cap va molt ràpid, som molt holístiques, molt sistèmiques, veiem la nostra vida amb una dimensió molt diferent, els homes veuen les coses molt més al detall, van més... al punt, i nosaltres no, nosaltres estem pensant que si el nen té ara això, si ara he d'anar a buscar allò, si ara la meva mare, si ara la meva feina, ara la meva amiga, i això és el que ens diferencia, veiem la manera molt més holística, i l'altra és que realment el tema de les emocions ho portem molt més bé, estem educades, ens han permès mostrar la nostra part emocional, i als homes els hi costa una miqueta més.
Ui, la part emocional, no. Els hi costa moltíssim, no?
Sí.
Explicar o parlar de les emocions.
Compartir, sí.
Clar, tu treballes amb empreses, fas treballs, com planteges aquestes sessions de treball, no?, que ajuden a fomentar, per exemple, la feina d'equip, que és liderar, no?, uh-huh. I liderar un equip de persones molt important, sí, en una empresa o un emprenedor. Alguna d'aquestes coses que treballes, quines són?
A veure, sobretot són, evidentment, ho fem a través de formacions, no?, però és molt important és que el líder sempre hi ha d'assistir. Hi ha vegades que m'han dit, mira, és que m'agradaria que fessis un treball per un, pel meu equip. Dic, sí, però tu també hi has de ser, perquè líder i lideratge, líder i equip són un binomi inseparable. No hi ha líder sense equip ni equip sense lideratge. Per tant, és indiscutible que hi han de ser els dos. Perquè avui dia hi ha una absència de lideratge molt greu. Realment és l'enfermetat del segle XXI. És aquesta, que sí. No n'hi ha. Estem veient com està passant, inclús en la política, estem veient com estan succeint les coses, i els mals lideratges es detecten molt ràpidament en un ambient laboral i sobretot en una rotació. Quan hi ha molta rotació en un equip és perquè el lideratge és bastant nefast.
Per tant, hem d'anar acabant. Núria Soler, que fa conferències, fa xerrades, fa aquest lideratge, no?, per empreses. Recomanació per, ens escolten molts CEOs, emprenedors i emprenedores, dues recomanacions finals que els hi fas. Què els diries?
La primera és que entenguin que qualsevol equip és el fidel reflexe del seu líder. Per tant, el que veus en el teu equip i no t'agrada, parla de tu, no parla del teu equip. Aquesta, la primera. I la segona, que entrenar. Això és el que hem d'aconseguir, no? Constantment millorar-nos com a líders, perquè no naixem ensenyats.
Molt bé, un plaer, Núria Soler, com sempre, compartir una estona de conversa amb tu i aprendre més d'aquest lideratge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Xantal.
Una abraçada.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Córrer és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. La cara i la creu d'emprendre.
Ara volem conèixer un projecte empresarial que vincula la tecnologia amb l'esport i la salut. Un bon exemple de com la innovació pot ser una gran eina per millorar la nostra qualitat de vida. I avui, atenció, oients, parlarem d'Ona Labs, també parlarem d'esportistes d'elit, de solucions, de monitorització, i saludem a l'Elisabet del Valle, és emprenedora i fundadora i CEO de la startup Ona Labs. Què tal? Benvinguda.
Hola, què tal? Un plaer estar aquí.
I el José Ortega, gestor de Day One. Què tal? Com estàs?
Hola, molt de gust estar aquí.
Molt bé. A veure, comencem. Què és One Labs? Què vol dir que us dediqueu a la salut digital no invasiva? Com ho expliques?
Exactament. Doncs mira, Ona Labs som una startup tecnològica que fa temps que hem desenvolupat una tecnologia disruptiva patentada que permet monitoritzar a temps real i de manera totalment no invasiva biomarcadors interns de la salut. De tal manera que en qualsevol lloc, en qualsevol moment, tu puguis estar monitoritzant sense tenir necessitat de fer extraccions sanguínies.
Quines dades, eh? Quines dades? És a dir, quines dades recolliu i què feu amb les dades, no? Es passen al metge, queden registrades...
Exacte. Els nostres dispositius tenen uns sensors que van captant cada minut o cada menys minut tota la informació, com per exemple els vital signs en continu, que són la pressió arterial en continu, la freqüència cardíaca, la saturació d'oxigen, però sobretot el valor afegit està que som capaços de monitoritzar, per exemple, el lactat, la glucosa, biomarcadors, doncs, que actualment només es poden mesurar amb sang. Llavors els sensors capten la informació, l'envien a l'app i de l'app a la plataforma, de tal manera que el metge a temps real pot tenir monitoritzat tots els pacients, tots els usuaris, des de qualsevol lloc.
Atenció, perquè m'han dit que fins i tot ho feu també, que ja esteu treballant amb el Barça, ara en parlarem, però abans el José volia que em diguis què destacaries d'aquesta startup i quin potencial, no?, li veus també.
Bueno, nosaltres els coneixem des dels seus inicis i la veritat que des d'un principi ens va agradar molt l'equip que hi havia al darrere, que eren grans coneixedors del sector de la salut, i després també el seu producte, que era disruptiu, innovador, que és molt bo per poder créixer. I a part d'aquí, pues, després en un segon stage, els socis que van anar incorporant van ser molt interessants i van veure que creixen creixeria i seria una startup amb moltes possibilitats.
Clar, i quan parles del Barça, clar, dius, és cert que el Barça s'ha convertit en accionista. Explica'm això vostre. O sigui, no sé si esteu treballant també ja amb els futbolistes del Barça.
Sí, mira, de fet el Barça, bueno, saps que a través del Barça Innovation Hub tenen un sentit que la veritat és que és 100% recolzat per part de nostra, perquè ells volen crear tot un hub d'innovació en la part esportiva, en la part de la salut esportiva, llavors sí. Per això estan invertint en startups. La qüestió per què es van interessar amb nosaltres és precisament perquè nosaltres tenim aquesta doble vertical, una part d'esport, però sobretot nosaltres al final som empresa mèdica, no? I amb el Barça el que tenim un objectiu comú al final és aportar solucions que permetin millorar el rendiment dels esportistes mentre van millorant també tots els paràmetres de la salut, no? El que volen és tenir tots els seus esportistes monitoritzats. Llavors hem començat a fer pilots i esperem que en breu doncs puguem entrar a primer equip.
Clar, i així sabem, no?, si estan bé de salut els esportistes, no? I és molt important perquè ja ho veus abans, no?, tot el que pot passar.
Exacte.
Fins i tot, eh?
Evites tot el tema de les lesions, de baixes, que ja sabem la... Clar. Que falta.
Quines han estat fins ara, em diries, les dificultats per què més grans que heu hagut de superar per fer la realitat aquesta startup, no? Perquè sempre parlem als emprenedors, escolta, està molt bé, no? Heu arribat ara aquí, però no ha estat fàcil el camí, no?
Gens fàcil. La veritat és que ja han passat 8 anys, que es diu ràpid, però són d'ups and downs, molts downs, i la gràcia és saber-te aixecar d'aquests downs, no? Les dificultats més grans, una és nosaltres vam aixecar això des d'absolutament zero, o sigui, amb dos portàtils com a capital social. Llavors, fer la tecnologia una realitat, o sigui, aquesta idea, no?, que tu tens, convertir-la en realitat, el primer repte, evidentment, és tecnològic, a més nosaltres estem parlant d'una tecnologia que és superdisruptiva, i el segon, evidentment, és la part de falta de finançament. Vull dir, desafortunadament, nosaltres els socis cofundadors no teníem diners, per tant, el finançament sempre ha sigut un gran repte en el marc d'aquest viatge, no? Afortunadament, doncs, hi ha institucions, tant capital privat com inversors, no?, com les Women Angels First Team o així, que ens han acompanyat, però... Bueno, i Day One, no?, a través de la caixa també.
Clar, José, startups com aquesta transformen, em diries, ecosistemes econòmics existents, sí?
Sí, jo crec que el fet de que hi hagi un hub d'innovació com el Barça al darrere fa que d'alguna manera sigui un entorn nou, i també que sigui una empresa que no només és innovadora sinó també té un producte, i això fa que s'uneixin una mica al món tradicional industrial amb el món de les startups i tots junts vagin cap a un futur.
Elisabet, a veure, com esteu utilitzant cronologies com el blockchain o en aquest cas la intel·ligència artificial per millorar o fer evolucionar els vostres productes, no?
Doncs, home, nosaltres moltíssim. De fet, portem tots aquests anys per desenvolupar el que és el hardware, no?, que permeti aquests sensors extreure aquestes dades, però nosaltres el nostre objectiu precisament és tenir moltes dades, i aquesta continuïtat, no?, de que dius, ostres, no és una analítica, és una fotografia puntual, sinó el que volem és un vídeo amb colors que permetem tenir moltes dades en continu de biomarcadors interns del cos, de tal manera que tota aquesta, no?, la nova era d'intel·ligència artificial es pugui aprofitar, no? Nosaltres ja estem treballant en machine learning i estem treballant amb intel·ligència artificial, però de fet a mig termini el que serà potent, no?, l'APS és amb tot el tema de la intel·ligència artificial, que al final és el que aporta valor, o sigui, tenir moltes dades perquè es produeixi un outcome, un impacte al pacient, a l'usuari, als metges.
Sempre diem, que les dades són el petroli del segle XXI, total. En el cas de la salut i la salut digital també és molt important les dades, no? En el cas José, no?, tu que estàs en moltes startups i que veus, algunes els hi va bé, com el cas que estem parlant de l'Elisabet, altres fracassen, no? Quins consells donaries als emprenedors que ens escolten davant la por a vegades de fracassar? No s'ha de tenir por? Què els diries?
Bueno, més aviat de fracassar a vegades és algo que pot arribar a passar, que ho intentin evitar al màxim, que no sigui el seu màxim d'arribar a fracassar, perquè ara s'està convertint també en com un objectiu, sinó que ho intentin minimitzar, però que si ocorreix, lo més important és com afronten aquest fracàs i com aprenen d'aquest fracàs i milloren el seu futur de la seva companyia en base a això.
Quin consell donaries tu també, Elisabet?
Doncs mira, jo, parlant de fracassos, no? De fet, una cosa que he après és que, de fet, depèn de com tu miris, no? Sempre, com he comentat abans, sempre tens downs, no? Però t'has de mirar que al final no són fracassos perquè sempre estàs aprenent. Si sempre tens una actitud cap a davant, cap a anar, cap al teu propòsit, cap a la teva la lluita, no? Realment sempre tens un aprenentatge, això que diu la José, no? Que realment al final has de transformar, que no són fracassos, sinó que són passos endavant.
Jo sempre dic, caus 7 vegades i t'aixeques 8, no? Total. Per tant, sempre caiem 7 vegades i ens aixequem 8. Elisabet, enhorabona per aquest projecte empresarial de salut digital, que té molta empenta i a més ara relacionat amb el Barça, o sigui que segur que se'n parlarà més. Molta sort. I José, gràcies per proposar-nos avui aquesta emprenedora, dones emprenedores que fan falta. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Ens avalen l'experiència i el reconeixement de la nostra entitat precursora, creada al segle XVI. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i els donem suport per la seva competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromès amb el desenvolupament industrial.
Oients, acabem el programa d'avui, com sempre acabem amb una frase per reflexionar avui de l'empresari nord-americà Jim Rohn, i és aquesta: si només t'atreveixes a fer el de sempre, t'hauràs de contentar amb el de sempre. Emprenedors, com sempre diem, s'ha de passar a l'acció, s'han de fer coses, s'ha de no tenir por, com diem sempre al Revolució, no tingueu por. Moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible el Revolució, la Júlia García, el Benja Estacio, el Jordi Borràs, Jordi Pi, Jordi Portals. Bona setmana a tots.
Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi.